Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
De diumenge a divendres, a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana, edició en castellà. Segueix-la de diumenge a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.
Ràdio Estel. Cerdanya, 104.4.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts a aquesta nova edició d'Església d'Urgell, el programa d'actualitat religioso-cristiana de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per acompanyar-nos. Els oferirem les notícies de la setmana. Una entrevista amb mossèn Benigne Marquès, canonge i arxiver del nostre bisbat, per a parlar-nos sobre el centenari del naixement del pare Cebrià Baraut i els actes que s'estan duent a terme arreu de la diòcesi. I el nostre col·laborador, mossèn Xavier Parés, delegat de litúrgia, donarà resposta a una de les preguntes que ens fem sobre la vida litúrgica, les celebracions, l'Església i la vida cristiana en general. Església d'Urgell és possible gràcies a l'Àlex Alsina, a les Vies del So, i Maria Marín, que els està parlant, dirigint i presentant el programa. De seguida ens hi posem. Destaquem tres notícies aquesta setmana, concretament que el proppassat dijous, dia 5, va tenir lloc la inauguració del nou curs amb els alumnes d'ESO del Col·legi Mare Gené de Santa Coloma, Andorra, amb la celebració de l'Eucaristia i amb l'assistència d'alumnes i professors, presidida per mossèn Pepe Xisbert, rector de Sant Julià de Lòria. Des del lema pastoral Sortim Junts i ajudats per un grapat de símbols, els participants constataven que, a exemple dels primers deixebles de Jesús, ells també volen confiar en el Senyor i deixar-se acompanyar per ell en aquest curs. I es van proposar de tenir un espai per a celebrar i compartir, la taula del compromís, de l'amistat. El cap de setmana passat va tenir lloc a la Seu d'Urgell, a la residència de les religioses de la Sagrada Família d'Urgell, el Congrés Anual de les Hospitalitats Diocesanes de la Mare de Déu de Lourdes de Catalunya. S'inicià el dissabte dia 7 amb una conferència del vicari general del Bisbat d'Urgell i conciliari diocesà de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, mossèn Ignasi Navarri, sobre el tema 25 anys de les Jornades Mundials de la Pastoral de la Salut, una mirada al passat per seguir endavant, on destacar la importància de la Pastoral de la Salut com un lloc privilegiat per a exercir la misericòrdia i l'acompanyament envers els malalts. Es resà la pregària de l'Àngelus i els membres de les hospitalitats dels bisbats de Vic i Solsona, que enguany celebren els seus 50 anys, van oferir un testimoni de les seves respectives actuacions durant tots aquests anys. El diumenge dia 8, s'hi feu present el nostre bisbe Joan Enric, que els oferia una conferència sobre el tema Pastoral de la Salut i Ecologia Integral, aplicant el missatge de l'encíclica del Papa Francesc sobre l'ecologia Laudato Si. L'Eucaristia dominical a la catedral fou l'acte central de la jornada, que clogué amb un dinar de germanor. També dissabte dia 7, l'esplai Gaspar de Portolà de Balaguer va organitzar la ja tradicional trobada de centres de la FEMN, Fundació Esplai Santa Maria de Núria, que cada 2 anys omple els carrers de nens i nenes, nois i noies, de tots els esplais vinculats al Bisbat d'Urgell. Aquest any eren unes 400 persones que van anar a gaudir i a deixar palès que el món del lleure, del voluntariat i dels valors és més present que mai i que l'educació que s'aprèn i es transmet des dels esplais és llavor que vivifica i esperona la nostra societat. La trobada va servir per encerclar més els vincles entre els diferents esplais i per fer d'aquesta jornada un signe visible d'una església que camina i acompanya infants, adolescents i joves, amb un servei incansable des del voluntariat de laics compromesos i de preveres. I com dèiem, farem una entrevista a mossèn Benigne Marquès. I el context d'aquesta entrevista és que el dia 1 de setembre el Bisbat d'Urgell va iniciar les commemoracions del centenari del naixement del pare Cebrià Baraut, el monjo de Montserrat nascut a Vilar de Cabó el 1917 i traspassat el 2003 a Montserrat, que format a Alemanya i Roma esdevingué arxiver de Montserrat, professor i investigador de la història i dels documents fundacionals del Principat d'Andorra i del Bisbat d'Urgell. Va ser fundador dels quaderns d'estudis andorrans i de la revista Urgelia. En parlarem, com no pot ser d'una altra manera, com a persona entesa en aquesta tasca, en aquest tema, amb mossèn Benigne Marquès, que és canonge i arxiver del Bisbat d'Urgell. Aquí saludem i agraïm la presència aquí al programa. Bona nit.
Bona nit.
Moltíssimes gràcies per ser aquí, per parlar-nos del pare Cebrià Baraut.
També gràcies a vosaltres de poder parlar d'un tema que per mi és entranyable i important.
Doncs, com a tal, vulgui presentar-nos el perfil del pare Cebrià Baraut, vostè que el va conèixer i el va tractar tant.
Sí, el vaig conèixer com a mínim durant 30 o 40 anys. Del perfil seu hem de distingir el perfil humà, la persona, i el perfil d'historiador. Primer començarem pel més senzill, que és el perfil humà. Cebrià Baraut era una persona entranyable, molt senzilla, però també molt servicial. Sempre amb aquest aspecte alegre i amb aspecte de poder escoltar i ajudar el qui tenia al costat. Això és com si diguéssim el perfil humà, la persona en el seu tracte ordinari. Però també hem de fer veure el perfil d'historiador que realment és el que l'ha distingit i ell ha fet grans obres tant pel Bisbat d'Urgell com per Andorra des del punt de vista de la història. Jo diria que era un historiador molt ponderat que abans no deia les coses o les valorava, primer les pensava molt, les sospesava i sobretot ell volia que tingués arguments sòlids, de tal manera que ell distingia molt, i algunes vegades m'ho havia dit, una cosa és una afirmació històrica i l'altra és una simple hipòtesi. Ell no s'aventurava mai a fer una afirmació històrica d'alguna cosa que ell no hagués vist clara, provada, contundent. En canvi, sí que hi havia coses que de vegades només senté alguns indicis, alguns contactes o determinants indirectes que ell, si, per exemple, allò l'inclinava cap a una posició, ell sempre deia això és hipòtesi. Distingia molt bé el que era l'afirmació històrica que havia de ser basada en documents de lo que era una simple hipòtesi. I jo crec que aquí està la grandesa. No tots ho saben fer, això.
És veritat. Per què el pare Baraut i la seva tasca és important per a aquest nostre bisbat d'Urgell? Per dir, quines són les més importants aportacions que ell va fer aquí?
Sí, podríem dir que el pare Baraut va dirigir la seva investigació amb tres direccions, encara que ell va fer múltiples obres i escrits, però les tres direccions són Montserrat, després el bisbat d'Urgell i Andorra. A Montserrat va escriure les obres completes de l'abat García Cisneros, que era un gran representant de la devoció moderna. Però ell sí que es va intensificar amb aquests dos camps que he dit, que és el bisbat d'Urgell i Andorra. Comencem pel bisbat d'Urgell. El bisbat d'Urgell, ell ha fet una tasca molt gran d'investigació del nostre arxiu i ha volgut publicar els documents. I ell va començar, amb la col·lecció Urgèlia, a publicar els documents, de tal manera que ell ens ha deixat ja publicats tots els documents des de l'inici, que és l'any 815, fins al 1200 inclusiu. Això fa un volum d'una publicació potser ben bé de 2.500 o 3.000 documents. Això és el llegat que ell ens ha deixat. Però no solament ell ha fet aquesta, com si diguéssim, magna publicació de documents, sinó que ell també ha fet molts articles sobre història i algun descobriment de primer ordre. El descobriment de primer ordre va ser que ell va descobrir que nosaltres teníem un full que és la traducció del Liber Judicum, la traducció al català. I, segons ell, és la primera traducció que es va fer al català aquí a Catalunya del Liber Judicum. I això m'anem a l'any 1120-1130. I això vol dir que és el descobriment del primer document literari que tenim a Catalunya. Literari en català, volia dir. El primer document que s'escriu. Després, Andorra. Andorra, ell també va publicar moltes coses, com heu dit, amb el quaderns d'estudis andorrans que ell dirigia, però la seva magna publicació va ser la publicació dels dos cartularis d'Andorra. Els cartularis vol dir col·lecció de documents. I amb aquesta col·lecció de documents hi ha també la edició d'uns 300 documents i ell, sobretot amb allò, amb aquests documents, s'assenta la seva tesi històrica, que és l'inici de la sobirania del bisbat a Andorra i la seva evolució fins arribar als pareatges, és a dir, la evolució de la sobirania dels bisbes a Andorra. Aquest és també un dels més principals d'Andorra, amb altres coses que ell va publicar.
I a partir d'aquesta obra del pare Baraut, quina tasca té per endavant, o algunes pistes de la tasca que té per endavant el nostre bisbat?
O sigui, quan ha passat un gran investigador, l'únic que pots fer és anar continuant el camí que ell t'ha deixat. És a dir, si ell va publicar aquests 3.000 documents, doncs anar vetllant perquè se'n vagin publicant més. Si ell va estudiar aquests grans punts de la història, doncs també anar vetllant perquè la història tant nostra com d'Andorra es vagi publicant i es vagi realitzant. Però, certament, la labor d'un gran historiador no s'improvisa ni realment es pot realitzar. Sí. Nosaltres tenim el deure d'anar seguint el camí que ell ha dit, però nosaltres no podem competir.
Clar.
Però hem de continuar el camí que nosaltres hem de fer.
Per això li demanaria si actualment, si estan fent estudis en ferms, de la seva obra, d'aquests documents que ha publicat, gent de fora del bisbat nostre, gent de l'estranger... Bueno, com està això?
O sigui, crec que preguntes per dues coses. Com és la continuació que nosaltres fem? Ja és prou que si ell va iniciar l'Urgèlia de l'1 fins al 14, nosaltres... ens hem agosarat a continuar-la a l'Urgèlia, i l'Urgèlia continua. Ara està en preparació el número 19. Després ell va començar també els quaderns andorrans, i també els quaderns andorrans, que ell va arribar fins al número 7, s'ha arribat fins al número 10. És a dir, és anar seguint el camí. Encara que no tenim ni la preparació, ni les dots, ni, com si diguéssim, el fet de que puguem fer amb la competència que ell ho feia. Una altra de les preguntes que em sembla que volies dir,
sí.
Quina està l'acceptació? Jo crec que ha estat gran, perquè Urgèlia... no solament és coneguda aquí entre nosaltres i a Catalunya i a la península, sinó que també és coneguda a l'estranger. Hi ha molts historiadors de l'estranger que la tenen, la segueixen, i l'Urgèlia, tant aquí com potser a fora, ha sigut l'instrument que molts alumnes d'universitats n'hagin fet estudis dels seus documents.
Déu-n'hi-do. I això, clar, això és una... perquè la investigació és quelcom que entusiasma molta gent.
Sí, la investigació és continuar,
clar,
sobre una base que s'ha posat.
Doncs, mossèn Benigne, no sé si vol dir-nos alguna cosa més per acabar ja l'entrevista. Malauradament ho hem de deixar aquí, però
sí.
Si té alguna cosa més...
No, crec que hem agafat tots els temes principals.
Doncs moltíssimes gràcies, mossèn Benigne Marquès, canonge i arxiver del bisbat d'Urgell, que ens ha parlat del pare Cebrià Baraut, monjo de Montserrat, que... aquest any celebrem el centenari del seu naixement, un gran treballador de la investigació al nostre bisbat d'Urgell, com hem dit, a Andorra i sí, també doncs, aquí a Catalunya, i que hi hagi molts èxits endavant. Bueno. I si s'escau un altre dia el tornarem a convidar.
Bueno, molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies a vostè, bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I moment ja en el nostre programa per recollir les preguntes que ens fem sobre. És una secció que hem volgut conservar en el programa perquè dona respostes a gent que se les fa, moltes persones que se fan preguntes sobre l'Església, sobre la vida litúrgica, sobre la vida cristiana en definitiva i en general. Com sempre, doncs, hem de dir que com contarem amb la col·laboració del nostre delegat de litúrgia d'aquí del Bisbat d'Urgell, mossèn Xavier Parés, que és doctor en litúrgia també, lògicament, i lògicament perquè s'ha de dir, no perquè sigui lògic que ho sigui. El saludem. Bona nit.
Bona nit. Què tal?
Molt bé, contents de tornar-lo a tenir aquesta nova temporada amb nosaltres.
Aquesta sessió de preguntes, no?
Sí, sí.
A veure què em preguntareu avui.
La veritat és que hi ha persones que es les fan, però també nosaltres hem de dir que alguna d'aquestes preguntes que anirem fent al llarg de la temporada, doncs les hem recollides de la revista Aleteia, que és una publicació online d'informació que està en 7 llengües. I és una visió cristiana del món, una informació generalista i religiosa, lliure d'influències ideològiques, però que fan preguntes molt interessants i nosaltres les volem recollir perquè la gent se les fa aquestes
preguntes. I donen respostes, també?
Sí, 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 sí. Sí. Ah. Però nosaltres, com que el tenim a vostè, també no, són respostes que, clar, potser serien molt extenses i ja...
Bueno, farem més senzill.
I algunes no les recollirem d'aquí, sinó que, com deia abans, els oients es les fan arribar també. Sí.
Molt bé.
Doncs la pregunta que li faríem, mossèn Xavier Parés, és per què els preveres porten casulla i també per què els sacerdots i diaques usen estola en les celebracions litúrgiques. En definitiva, vestidures litúrgiques.
Bé, les vestidures litúrgiques són lògiques i normals perquè quan un prevere presideix una eucaristia o un sacrament, no és ell que ho fa, sinó que aquell sacerdot representa Crist. Hi ha tres grans presències de Crist en la celebració de l'eucaristia, sobretot. La primera és la presència de Jesús a l'altar, amb el seu cos, amb la seva sang, el pa i el vi de l'eucaristia. La segona és la presència del Senyor a l'ambó, amb la paraula que ens parla, que llegim de les Sagrades Escriptures, Déu ens parla. I la tercera és la figura del sacerdot. El sacerdot representa a Jesucrist. Per això, aquest ministre sagrat no és la persona de fulano de tal, no és mossèn tal, sinó que en aquell moment representa Jesucrist. Per això es posa uns vestits diferents. No celebra l'Eucaristia o els sacraments amb pantalons i jersei o jaqueta i amb corbata o amb clergyman, sinó que els celebra amb un vestit litúrgic. I aquest vestit litúrgic, doncs, sobretot, són tres elements. N'hi ha algun altre, també, però principalment els més importants són l'alba, l'estola i la casulla. L'alba és el vestit litúrgic més genèric, més general, perquè alba ve del llatí, que vol dir blanc. Per tant, és la túnica blanca que es posa el sacerdot i tots els ministres, no solament el prevere, també se'l posa el diaca, també se'l posa inclús l'acòlit. Inclús els escolans porten l'alba o la túnica, no? I aquesta túnica, aquesta alba, doncs, va bé una mica doncs, de l'ús civil, no?, que abans s'utilitzava pel culte i inclús per les coses no religioses, no? Els diferents vestits de la vida romana, no? Llavors, es nota que hi ha una diferència entre lo profà i la celebració, no? Per tant, és l'alba també un símbol de netetat, perquè és blanca, símbol de puresa, símbol de victòria. Per exemple, els primers cristians, quan els batejaven, al sortir de l'aigua baptismal, els hi posaven la túnica. Encara celebrem cada any, el diumenge després de Pasqua, l'anomenat diumenge in albis. perquè precisament era tota la setmana anaven amb la túnica blanca i aquell dia els hi treien, també hi ha altres, per exemple, de vegades l'Alba pues, porta un cíngol. El cíngol és com un cordó perquè l'Alba vagi a la mida. Abans es feia molt perquè es anaves a les sacristies, hi havia moltes albes i cadascú se l'havia d'adaptar, però ara ja cadascú porta la seva pròpia Alba. També abans, inclús ara, hi ha un àmit, que és un drap blanc que es posa també sota l'Alba. Passem a l'estola. L'estola, doncs, és una tira llarga de tela, normalment amb una creueta darrere, de vegades també creuetes a baix, a les puntes, o d'altres símbols litúrgics, no? I és sempre del color de la casulla. Per exemple, si som Advent o Quaresma, és de color morat. Si som Pasqua o Nadal, és de color blanc. Durant l'any, de color verd, igual que la casulla. El sacerdot la porta sempre per dir missa sota la casulla, damunt del pit, no? I també la porta el diaca. El diaca la porta en una altra forma, en forma creuada, com una banda, no? I llavors és un distintiu sagrat, és un adorno litúrgic, i els sacerdots, per concelebrar, poden concelebrar també el prínci, el sacerdot que presideix, no, que va amb casulla, i els altres també poden anar amb casulla, però també, per assumpte més pràctic, de vegades van també només amb alba i estola. I també l'estola s'utilitza pels sacraments. Si fem un bateig, si fem una benedicció, si fem una altra cosa que no sigui eucaristia, es posa l'alba i l'estola. I finalment la casulla. La casulla és una mica com la que cobreix tot el... És com una petita cava que deriva una mica del mantell romà, no? Una derivació del mantell romà. És... Hi ha tipus de casulles, les casulles que dèiem abans de guitarra, que eren aquelles tan estretes, de tridentines. Ara el Vaticà II ens ha donat unes casulles romanes, gòtiques, més amples, més solemnes, i sempre l'ordre general del missal romà demana que per presidir l'Eucaristia el sacerdot ha de portar casulla. També poden portar els concelebrants, però el que presideix és el vestit litúrgic propi de l'Eucaristia. Pels altres sacraments, no. Però per l'Eucaristia s'ha d'anar amb casulla. Per tant, no celebrem l'Eucaristia, encara que sigui l'estiu i faci calor, només amb alba i estola, sinó posem la casulla, que és el propi vestit litúrgic per celebrar l'Eucaristia. No sé si hi ha alguna cosa més.
No, bé. En tot cas, ja, si surten més preguntes al respecte, ja aniran també... arribant aquí al programa al llarg de la temporada. Moltíssimes gràcies, Xavier Parés, col·laborador del programa Església d'Urgell, concretament de la secció Preguntes que ens fem sobre. És delegat de litúrgia del Bisbat d'Urgell. Gràcies, bona nit.
Bona nit.
I fins aquí, amics, amigues del programa Església d'Urgell. Avui ja donem per acabat aquest espai radiofònic. Gràcies per haver-nos acompanyat en la sintonia de Ràdio Estel, Ràdio Principat. Ja saben que els esperem diumenge vinent per oferir-los novament informació religiosa cristiana de la diòcesi d'Urgell. Això si ho desitgen. Que tinguin una bona setmana. Salutacions de l'Àlex Alsina, que ha estat el control tècnic i ha fet possible que tot això que hem parlat doncs arribi fins a vostès. I també d'una servidora, Maria Marín. Adéu-siau.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Cada dilluns de 10 a 11 de la nit, a Ràdio Estel, tot el futbol femení.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.